Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no. Potser s'assembla més a una rajola de xocolata. Però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels sabors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Baby, good Ruby. Ay. Never know how much I love you.
Molt bona tarda, Lolita Bosch. Ja sabeu que la Lolita ara no pot parlar perquè està buscant coses al bolso. A
les ulleres.
Bueno, jo vaig dient coses
porto
mentre...
Porto ulleres. En fet, mira, en veritat et dic una cosa. No les necessito, però ho volia dir en antena.
Oh!
Porto ulleres per llegir.
Però que xula, que xula. Vols dir que tu saps tant de memòria que...
No, és, llegeixo perfecte, però o sigui, llegeixo bé.
I llavors, per quan
perquè
necessites les ulleres?
Perquè imprimeixes amb lletra 14.
Sí.
Cosa que està molt bé.
Per estalviar paper està molt bé.
Per estalviar paper està molt bé,
però
perquè
ara
no trobo les ulleres. No, ho veig perfecte.
Ah, ho veus perfecte.
Però fa molt poc que porto ulleres per llegir.
I si
era, era la il·lusió de la meva vida.
Ah, val. I si trec els papers?
T'ho explico.
Ah. No, que tens coses apuntades molt, molt, molt interessants. Avui d'una persona també molt interessant, com sempre, ja ho sabeu, la Lolita ens explica vides extraordinàries i avui comencem la primera part de dues parts, no d'una vida extraordinària, sinó d'una família extraordinària que comença per una dona. Saps que hi ha molta gent que em comenta com m'agrada la Lolita, com ens agrada la secció que fa i, sobretot, com ens descobreix dones que no en teníem ni idea que existien.
Bueno, moltes gràcies. Com ens agrada la Lolita. Soc molt millor a la ràdio que al natural.
I això ho puc confirmar, sí, sí. És horrorós.
El natural és, el natural és molt
no
més
aguantar.
Difícil,
una
no?
Mala llet,
sí o no?
Sí, una supèrbia.
Sí, super sobrada, maleducada, no em parlis, que estic pensant.
Sí, sí,
no? Una
sí,
mica
sí,
Oscar Wilde.
Soc un artista, bueno, una cosa terrible. Però...
Per a la ràdio dissimulo molt bé, sí o no?
Sí,
i tu
sí,
fas
sí.
Veure que et caic. Bé, tot
sí,
funciona.
Tot flueix, tot flueix.
No, i no, agraeixo molt a la gent que diu això. A mi m'han parlat molt del programa, també t'he de dir. Però, malauradament, coneixem menys dones. O sigui, no és que jo en conegui més, és que en general en coneixem més. Jo milito i en busco, no? Però
perfecte.
Per defecte en coneixem menys.
Doncs gràcies a tu en coneixem més. I avui comencem també amb una dona que es diu Mary Wollstonecraft.
Sí.
Qui és Mary Wollstonecraft?
Jo volia que només diguessis Mary d'entrada.
Però per què? He d'agafar confiances perquè... amb ella o què? Mary.
Mary, la Mary.
Estimada Mary.
És que, estimada Mary, dos punts.
Dos punts.
Des d'aquest racó de l'Empordà...
On vas néixer i
on
quan
vas néixer,
estimada Mary?
No, la Mary Wollstonecraft, que és una tia molt al·lucinant, realment molt al·lucinant, va tenir tota ella una vida molt al·lucinant i va formar una família molt, molt al·lucinant. De la qual jo sempre n'he volgut escriure un llibre, de la seva família, del que va fer, però no tinc res escrit.
Quants
per
llibres
ara...
tens al calaix, pensats? Perquè sempre molts. Que et portes un personatge, dius, jo volia fer un llibre d'aquest personatge.
És que jo vull molts llibres, tio, saps què vull dir?
Quantes vides necessites per fer tots aquests llibres?
Moltes.
7 o 8, eh?
Moltes, sí. Sí.
Bueno.
Si algun oient ens està escoltant i vol fer, vol que li passi uns apunts, també. No, no però d'aquests fa molt temps que vull fer una història, perquè té una història molt... m'interessa especialment. I va ser curiós perquè vaig llegir... Hi ha dos llibres, un de la Mary Wollstonecraft i un del seu marit, que es diu William Godwin, que els vaig llegir alhora sense saber que eren marit i muller.
Oh!
Això
que maco.
Té, que sí?
Sí.
I els dos són dos llibres que a mi m'han marcat molt. La Mary Wollstonecraft és una dona que va néixer l'any 1759, quan les dones quasi ni es recordaven, diguéssim, perquè gairebé ni usaven els seus cognoms. I era una dona tan pionera en el feminisme, tan pionera en el dret de les dones, que el seu llibre no es va dir reivindicació de les dones, sinó directament vindicació. Començava.
Com es deia? Vindicació dels
del
drets
de les dones.
Mary Wollstonecraft, la Mary, la nostra
Mary.
Estimada Mary, la més gran de 6 germans.
La més gran de 6 germans. Era la més gran de 6 germans en una època en el que hi havia una cosa que es deia política segregacionista a les escoles, que és que només hi enviaven a l'hereu. Les famílies només enviaven el fill gran, home, a estudiar. I ella era filla d'una família de classe mitjana, amb un pare que patia una cosa que ara, en aquesta època de l'estat espanyol, diguéssim, s'entendrà molt bé, era com una mena de deliri immobiliari. Volia construir, construir, vendre, construir, vendre, construir. És una mica el precursor de l'economia del totxo. O sigui, no?
Vindria a ser un Núñez, ser un Núñez de l'època.
Un Núñez del segle XVIII.
Senyor Cantonades.
Sir Núñez. El senyor Cantonades. Doncs el pare tenia aquesta mena de deliri immobiliari i es va gastar tots els diners de la família. La part que tenia guardada per d'herència per la seva filla, que era simbòlica, però bueno, perquè es pogués casar, perquè els hi guardava el nadó, també se la va gastar.
No, i... molt bé el pare, molt
sí,
bé.
Sí, bevia, ho tenia tot una mica. I aleshores...
I a la Mary la pagava?
I a la Mary la pagava.
Vinga, home, tot junt.
Tot junt. I només portava el fill gran al col·le, però això era una cosa que es feia. Tot i així, amb un d'aquells viatges que van fer, la Mary va estar uns mesos a l'escola suficients, diguéssim, per aprendre a llegir i escriure. Va ser tot el que va aconseguir la seva mare, que no la defensava especialment. I aleshores, quan va aprendre a llegir, va fer una cosa que no es feia molt, i menys entre les dones, que és que d'entre totes les coses que podia llegir, va escollir llegir filosofia. Que això es diu aviat, però té molt mèrit. Per una persona que no ha tingut estudis, per mi que n'he tingut, llegir filosofia, ja és complicat, imaginat per ella, diguéssim. I després va fer una altra cosa, que jo sempre penso que és el que a mi més m'ha frapat d'aquesta dona, que és... Molts anys després hi hauria una cosa de filosofia que és l'Escola de Frankfurt, que deia que la filosofia havia de servir per fer coses pràctiques. Des d'anar a comprar el pa fins a solucionar el dolor de les víctimes d'una guerra. No? La Mary va començar així. O sigui, ella va pensar que la filosofia era una cosa totalment pràctica. I això no era gens freqüent. I ella va fer una cosa que és anar a parlar amb prostitutes del port per preguntar-los com estaven, què necessitaven, ajudar-les a pensar com dir qui eren, com reclamar els seus drets, com organitzar-se. I això era una cosa molt sorprenent perquè ho fes una dona i molt sorprenent perquè ho fes amb prostitutes, diguéssim. Però ningú esperava, excepte el seu marit, a qui no coneixeria fins molts anys després, que la filosofia fos una cosa totalment pràctica. I ella ho va fer així. I aleshores va seguir estudiant, però molt en contacte amb la gent, no? I sobretot amb gent que patia molt, amb gent d'una classe social molt més baixa que la seva, i va començar a buscar feina, sobretot per marxar de casa, perquè els seus plans no eren casar-se i que la silenciessin, sinó que tenia amants, per exemple, que és una cosa insòlita a l'època, no? Tenia amants i va estudiar molta filosofia, va aprendre sola...
Tot això al seu pare li devia sentar fatal.
Fatal. Però ella va buscar la feina a l'institutriu, va marxar, després amb tres germanes seves va muntar una escola, sobretot per dones en situació de econòmica desfavorable, diguéssim, i aleshores el que va fer, bueno, va aprendre idiomes, ella sola tot això ho va fer. Finalment va muntar aquesta escola i va decidir educar les altres dones.
La història de Mary...
Sí, m'agrada molt aquesta cançó.
Sí, eh?
Sí, soc tan setentera amb això.
Pues escolta-la una mica més, home. Tot sigui per la teva felicitat. Jo sóc la Mary Wollstonecraft de la teva vida.
Primer hauries de dir el cognom amb més decisió.
Ja ho he dit. Mary Wollstonecraft. Perfecte, eh? La Mary, la Wollstone, la Wollstone, no, la Mary Wollstone. Escolta, Mary Wollstonecraft, això, se surt una mica del que li marcava el seu pare i la seva societat en aquest moment,
molt,
i munta una escola pròpia, eh?
Sí, munta una escola pròpia, però és que a més ho fa, que això és el que és molt curiós amb aquesta dona, sense referències, o sigui, no té altres feministes amb les que enlluernar-se, com després totes les feministes fins als anys 70 s'enlluernarien amb ella. Ella creia que havia de ser així, però no perquè tingués una referència.
Perquè ho veia de calaix.
Ho veia de calaix, exacte. Però això,
per veure una cosa de calaix en una societat tan a la contra...
Visió,
has de tenir molta visió.
Moltíssima.
Perquè, clar, els inputs són el contrari.
Clar, llavors és molt, és molt fàcil
no
pensar
res,
que estàs absolutament
no
desquiciada, no? De dir, hòstia, això és un deliri, que és el que han fet amb altres dones que volien estudiar, i les han tancat en un convent. I ella no, va anar, va ajudar prostitutes, va muntar una escola, i va fer... Llavors va començar a escriure,
Estem parlant de just abans de la Revolució Francesa, eh?
Sí.
1786.
Sí, però a Anglaterra. Encara sí, no havia sí. anat a
bueno,
França.
Està allà al costat, eh? Vull dir que...
Està al costat, però encara tenen reis, eh?
Sí, sí, sí.
No, doncs
sí,
que jo
sí.
li vulgui ara cap mal directament a no. ningú, però saps?
No, per situar-nos, eh?
Sí, estem parlant de molt poc abans de la Revolució Francesa. Aleshores va conèixer un editor, no?
Sí.
I a l'editor li va proposar que escrivís, i ella estava escrivint alguns textos sobretot sobre l'educació de la dona, i va fer un llibre que es deia Pensaments sobre l'educació de les vostres filles. Vale? Això va ser un abans i un després amb la seva família, que li van dir, bueno, hasta aquí podríem...
Prou ja, hasta prou,
aquí
prou,
podríem
prou.
Mary.
La setmanada te la retirem. Tens 32 anys, però et retirem la setmanada. Prou, s'ha acabat la tonteria de parlar de dones
ja
amb
està,
drets.
Ja està, ja no, no, en aquesta casa no, Mary, sou sis.
Clar.
La teva pobra germana de l'escola.
Però clar, aquest senyor sí que li va editar... Clar,
i aquest senyor, que es deia Johnson,
sí.
el Joseph Johnson, la va acompanyar tota la vida, li va buscar una casa, li va deixar diners i la va contractar com a redactora d'una revista intel·lectualment molt elevada, Analytical Review, es deia, i encara avui s'estudia. I aquesta dona va passar a ser redactora d'aquesta revista i va intentar encoratjar les dones a que es defensessin. El seu fracàs, diguéssim, va ser amb la Elisa, que era la seva germana. Tenia dues germanes amb les que s'entenia molt bé, que eren la Verina i la Elisa. I amb la Elisa, ella va entendre que el que tenia era una depressió postpart, que després de tenir un fill s'havia de tenir una depressió.
Uh-huh.
Ella encara no n'havia tingut cap. Després en tindria dues noies. I quan va tenir aquesta depressió i va veure que el marit no l'entenia i li reclamava i tal, ella va animar la seva germana a deixar el marit i el nadó. I la germana, aquí va ser on la Mary va patinar, eh? I la germana li va fer cas, li va agafar com un atac de...
Coratge.
De coratge i tal, i va deixar el marit i el nadó. I es va quedar totalment a la pobresa.
Mm.
I llavors la Mary la va cuidar tota la vida i va veure que el discurs aquest s'havia de matisar perquè... tot i que les dones mereixessin els mateixos drets, la societat no els hi permetia exercir-los, diguéssim. No? A part d'això, va tenir dues amigues molt bones, que eren molt com ella, i va escriure molt sobre la possibilitat de que les dones, ja que no es podien casar i no tenia cap sentiment romàntic per les seves amigues, poguessin fer com una mena de comuna per viure, per pagar-se la manutenció entre elles, diguéssim. Que això és molt bèstia, que algú fes això al segle XVIII, filla d'un senyor que pagava i que va decidir estudiar filosofia i es va inventar això que molts anys després seria una comuna hippie i que permetria a moltes dones de classe mitja, diguéssim, anar-se'n a no casar-se, que és el que va passar aquests anys 60 o 70.
Jo no vull ni pensar les coses que li devien dir pel carrer
de tot,
la gent.
Però era una tia molt, molt...
En aquella època?
Sí, però era una tia molt, molt conscient i molt conseqüent, més després del que li va passar amb la seva germana, i se'n va adonar que si ella volia defensar els drets de les dones i volia seguir ajudant a dones, per exemple, com les prostitutes, sí. o la seva germana, que es va quedar en aquest nivell social i econòmic, havia d'aguantar a vara, que es diu a Mèxic. La tia havia d'anar pel carrer i ella havia de mantenir sempre el seu missatge, que era gireu-vos a mirar com viuen les dones. Vale? Perquè tenia tres idees que eren com molt revolucionàries.
Aquí és on arriba...
M'agrada molt la Jenny Joplin, també. Si és que vinc aquí i te'n poses música.
Jo ja t'ho dic.
Hòstia,
ja...
estic una mica...
Escolta, però
com a l'Anglaterra del 18.
Sí, la va fer...
Estic bé.
La Jenny la va fer el 1772. Escolta-la. L'último éxito de Jenny Joplin.
Sí?
No, sí, exactament. Escolta'm una cosa, aquí és on va escriure el seu llibre? Vindicació dels drets de les dones?
Sí, encara no.
No, però tenia tres idees molt clares.
Ella tenia tres idees i va dir, jo he de ser conseqüent i he de viure amb conseqüència d'aquestes tres idees. Una, que les dones són éssers humans.
Imagina't.
Eh? Que és una cosa...
Imagina't.
Que, cuidao, eh? Jo li acabo de comprar una camiseta a la meva filla, a H&M, que diu... feminisme, la noció radical de que les dones són sers humans. O sigui, és una cosa que jo la vaig comprar perquè vaig dir, això és una frase de la Mary Wollstonecraft. No porto la firma de la Mary Wollstonecraft, la posava sota H&M, marca registrada, però era una frase de la Mary Wollstonecraft.
Imagina't haver de reivindicar això, eh?
Bueno, encara avui, tio, o sigui, el Iemen i tal, sí, això és sí. evident, però encara avui la meva filla va amb aquesta camiseta i a mi em diuen, hòstia, com li fas això? I dic, és que és al·lucinant que trobis que això sigui això. diguéssim, no? És una frase de la Mary Wollstonecraft. H.M., si m'estàs escuchando, dale crédito, por favor. Els hi parlo en castellà perquè, com que és un nivell... Sí, és sí, internacional, sí, penso sí. que el parlaran millor.
Sí. I els hi has de cridar, la gent de fora... Sí.
Quan H.M.!
Que sepas que esto es una frase de la Mary Wollstonecraft.
És una frase de la Mary, dona-li. Vale? Seria fantàstic, trobar una camiseta com si és això firmat Mary Wollstonecraft, entre parèntesis, perquè nos lo pidió Lolita.
Ella viu en el seu món de fantasia. Dos idees més de la Mary.
La segona era que les dones mereixien els mateixos drets que els homes, que és una cosa que cada 8 de març ho recordem com si fos una cosa de... Escolta, que no ens en recordem, que, hòstia, que és veritat, que mereixem... Vale? Cobrem un 17% menys, bueno, en fi, totes aquestes coses. I que tenien dret a l'educació, que segueix sent una idea molt revolucionària a molts llocs del món, diguéssim. No? Hi ha moltes classes socials, també, de llocs que no ens esperaríem. Bueno, i
amb aquestes idees, arriba la Revolució Francesa.
Sí, amb aquestes tres idees se'n va... bueno, llavors, es va casar amb un... No, se'n va anar a París, perdona. Se'n va anar a París i anava per 6 setmanes i es va quedar 2 anys. Uh-huh. Va conèixer amb un senyor dels Estats Units i va tenir un fill... Americanos, lo recibimos con alegría. Doncs es va conèixer un senyor dels Estats Units i va tenir una filla fora del matrimoni, la Fanny. I llavors el senyor d'aquest dels Estats Units li va treure la filla i ella va tenir una depressió horrorosa, es va intentar suïcidar amb lauda, no? No sé com es diu en català, lauda.
Sí, allò que t'adorm, no?
Sobredosi, sí, una espècie d'opi. I es va intentar suïcidar, no ho va aconseguir. Llavors, el Gilbert, el pare de la nena, va anar a buscar-la, li va dir, escolta, no, ara no et pots suïcidar perquè la família et necessita, tal, no sé què. Vés-te'n al nord perquè m'has d'ajudar amb una qüestió immobiliària que m'han estafat. Ella sempre vivia rodejada d'homes que volien construir cases, no sé per què. No sé per què li va
molt passar. Freudià, no? Troba un home
una mica com el seu pare. I aleshores se'n va al nord, li arregla aquests papers, perquè era una tia que dialogava i es feia valer i tal, i quan torna, el Gilbert la deixa una altra vegada tirada, s'intenta tornar a suïcidar, tirant-se amb un riu. Que jo, mira, me l'estimo la Mary, però sempre he pensat que és una manera de suïcidar-se molt xorra, perquè sí. ja es veu que quan t'ofeguis t'aixecaràs, no?
Sí, sí,
Virginia
sí, sí.
Woolf, Henry Wollstonecraft, no funciona
no
aquesta
funciona,
manera.
No funciona, s'han d'ajuntar coses, Laudano i Rio,
exacte,
per exemple.
Exacte,
llavors igual te'n surts.
I llavors es va salvar, i quan es va salvar, a la filla no la va veure mai més, jo no sé què ha sigut, què em va ser de la Fanny, m'agradaria saber-ho.
Sí, clar que sí, un llibre, també.
Per
exemple.
Què et diu? Un llibre diu un epíleg, però m'hagués agradat molt trobar-la. I aleshores ella, durant aquest temps que se'n va anar cap al nord, va escriure el seu últim llibre que va publicar en vida, que es deia, va aprofitar per conèixer més països del nord, i va escriure cartes escrites durant un viatge curt a Suècia, Noruega i Dinamarca. T'he de dir que no hi ha un sol llibre de la Mary Wollstonecraft que jo sàpiga, si n'hi ha, sisplau, que algú ens ho expliqui, traduït al català, ni un, i n'hi ha un traduït al castellà, que no el va fer exactament ella. Sinó que després de perdre el Gilbert i a la seva filla Fanny, li va passar el millor que li podia passar. All of me,
why not take all of me? La recta final de la vida de Mary Wollstonecraft, que dius que li va passar el millor que li podia passar, era què?
Bueno, va conèixer a un dels homes, segons jo, va conèixer amb un dels homes que a mi m'han produït més curiositat tota la meva vida, que és el William Godwin. Llavors jo suposo que és el millor que li podia passar perquè a mi em produeix curiositat. I el William Godwin era un radical, el que es deia un radical, que era un precursor de l'anarquista. Ell es va casar amb ella, un precursor de l'anarquisme, que us explicaré la propera vegada que torni,
sí.
perquè m'agrada molt les dues persones i cadascuna mereix un capítol a part, diguéssim. I el William Godwin es va casar amb ella, va tenir una filla, que també es deia Mary, la petita Mary, li pots dir per ara, si vols.
D'acord. Mini Mary.
La Mini Mary.
Sí.
I la Mary Wollstonecraft, 10 dies després de parir, va morir d'una febre pauperal. I un any després, el seu marit va agafar els seus textos i va publicar un llibre amb record de la Mary Wollstonecraft que es deia Vindicació del dret de les dones.
Ara hem arribat
William
aquí.
Godwin.
Vindicació dels drets de les dones. Sí. Mary Wollstonecraft, ara sí que ha acabat bé aquesta història. Bueno, a mitges, ella
mort. El llibre és extraordinari i el trobeu en castellà. Vindicació de los derechos de las mujeres.
Perfecte. Lolita, ha estat un autèntic plaer. Llavors, la propera la fem sobre William Godwin?
Sí.
Sí?
Sí, jo perquè ara ja és mort, si no m'hi casaria.
I jo amb tu. Gràcies, Lolita. Can't you see?
Without